Bon dia, bona nit o bona tarda, depenent de quan ens escolteu. Però el que heu de saber és que esteu escoltant l'Hora dels Joves a Cugat Mèdia a la 91.5. És un programa de joves, per joves i fet per joves. Estem en el primer programa d'aquesta idea, que quatre joves facin un programa a l'antena pública a Sant Cugat. I com sempre m'acompanyen el Pedro.
Hola, hola.
El Joan.
Hola, molt bona tarda.
El Martí.
Molt bona tarda.
I un servidor.
O matí.
Genís. En aquest programa intentarem informar-vos, inspirar-vos i doncs, fer-vos passar una bona estona, però tot des del nostre punt de vista. Per començar, comencem amb la secció del Joan, que ens porta l'actualitat.
Doncs molt bé, jo us, cada dia, cada programa, us presentaré la meva secció, és la secció d'actualitat. És una secció on presentarem l'actualitat local, a vegades també internacional, però des del nostre punt de vista personal, com a joves que som.
Clar, clar, clar.
Us presento la primera notícia, doncs, el notición de...
Notición, boom!
El noticiari jove de la Guàrdia.
La bomba!
La notícia bomba és que arriba l'hora dels joves.
Olé!
Pedazo notícia. Són no s'havia notat.
Les notícies de Sant Cugat fetes a la nostra manera. Doncs clar, clar. Estrenem nou podcast, això el podeu escoltar, al 91.5.
I ens podeu seguir a Instagram.
Instagram hora dels joves.
Ho hem dit a la vegada, Genís, m'ha agradat.
No passa res, companyerisme, companyerisme.
Emetrem els divendres a les 19 hores, a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
No, perdoneu, divendres a les,
perdoneu, a les 8. Perdoneu.
Divendres
a les 8 de la tarda.
Que aquests diumenges també, no?
No és un programa que està fet en directe.
Diumenges a les
7. I diumenges a les 7 per la reemissió.
No és un programa fet en directe, és un programa gravat.
És un gravat.
Que es grava els dimecres.
Els dimecres.
Val? Sí, diem alguna vegada.
Si algun dia ens veieu un dimecres... anant cap a la ràdio, no ens parleu, que estem concentrats.
Exacte, estem
saludeu-nos, que es farà il·lusió.
Llavors, farem un programa cada 15 dies, val? Estem estudiant.
Si
podem augmentar el ritme, però encara no sabem.
De moment no,
de moment
som novatillos.
Efectivament.
Sí. Ja veurem com anem. Per què va començar això? Va començar...
Bueno, curiositats de la vida. Vosaltres dos esteu al Consell de Joves.
Sí.
Exacte.
Jo i el Martí
bueno,
estem...
Nosaltres dos som el Joan,
i el Pedro. Jo estic a Bastoners i a Diables, i el Martí està a Bastoners.
Hola, bon dia.
També formem part el Joan de l'Angeleta,
sí.
El Pedro de la Farga.
Exacte.
I jo i el Martí de l'Institut Leonardo da Vinci.
Llavors, des de l'Institut ens van proposar de fer un programa de ràdio.
Un programa de ràdio que es fa de col·laboració amb el Leonardo.
I des del Consell de Joves també.
I també.
Llavors, vam vindre aquí... I ens van dir a l'estudi 1, nosaltres estem a l'estudi 2, però vam vindre aquí, vam conèixer una mica el món de la ràdio i ens van dir, ei, si voleu participar en un podcast de Nadal...
Al Parc Jove.
Al Parc Jove, que si el voleu recuperar està a la web de Cugat Mèdia.
Exacte.
D'acord. Va ser un programa en directe, va ser molt xulo fer-lo.
Sí. El Parc Jove en general va ser increïble. Eh?
Feia una mica de rasca.
Hombre, normal.
Uah, el 30 de desembre.
30 de desembre.
Bon campionat de globus, eh?
Sí.
Oh, increïble.
Aquell campionat de globus.
Ja vaig conèixer el senyor Joan.
Ens vam conèixer tots.
Sí, el senyor Joan, el que feia de bar, que estava una mica compinxat, però no direm res.
No
direm res.
No estava compinxat, tots ho va fer superbé.
Vam conèixer com al Joan se li dona molt, molt bé la tecnologia i per això ara mateix està fent de tècnic.
Estic a la taula de so, puc posar pets? Si...
Posa un pet.
Per què poses un pet?
Perquè sí, perquè sí.
Per demostrar que tenim efectes sonors, no?
Efectivament. Comencem bé, un moment, o sigui, portem... Quants minuts de programa portem?
Poquets.
I hem posat un pet.
Demostro que tinc pets preparats.
Bueno, llavors també el que tenim que explicar és que...
Hem d'explicar.
Aquí, aquest programa de l'Hora dels Joves, català correcte, sisplau, el que hem d'explicar és que després del podcast de Nadal es va fer com una agrupació perquè volíem fer un programa de joves...
No, saps en quina conya es va fer?
Sí.
Es va fer, hosti, per festa major...
A una reunió vam dir...
No, vam dir, per festa major... podríem tornar a fer un altre programa.
Sí. Primera com una cosa molt loca, no?
Sí.
Spoiler?
Va, no diem res. Va, vinga.
Esteu atents a les nostres xarxes, sí. Perquè es vindran...
Hora dels Joves. I Cugat Mèdia també els podeu seguir.
Continuem amb les notícies.
Així
ens hem desviat. L'accés a l'escola Pins del Vallès es posa a punt. es modificarà, val? Es referà a l'entorn de l'escola d'Alpins, doncs s'adequarà amb una reorganització i tal.
Per qui no sap on està Alpins del Vallès, on està?
A l'estació de Volpelleres, baixant.
Està al costat, bueno, està als Mossos, però està, sí, al costat dels Mossos.
Bàsicament baixes la baixadeta i ja trobes allà Alpins.
Bueno, hi haurà un espai amb un nou paviment a l'avinguda de Can Volpelleres i es renovarà tot l'enlluernat. Hi haurà molta més vegetació. L'objectiu és, doncs, posar al dia la via i, doncs, fer-la més accessible i amable.
Ja que Volpelleres és un barri que està molt, doncs, en creació encara.
Sí, encara està en desenvolupament.
És nou, Volpelleres.
Home, quan es va fer, per cert?
Algú se'n recorda?
El segle XXI, eh?
Vale, m'agrada.
Hem de parlar del preu. Quasi mig milió d'euros.
Bueno.
No, poquito, poquito.
Penseu que l'urbanisme és car.
Clar,
home, qualsevol cosa,
Sí, qualsevol cosa així gran.
L'urbanisme és molt, molt cara.
És molt, molt cara i molt...
doncs res, això està encarregat per l'Ajuntament. Es tracta d'habilitar, doncs, un camí escolar gràcies a la conversió d'aquest carrer sense sortida i amb murs laterals que creua per sota de la Ronda Nord i de les vies de la Renfe, en un vial de, doncs, plataforma única. A més, s'incorporarà una futura continuïtat d'accés al bosc de Volpelleres amb unes escales i rampa.
Perfecte, o sigui, jo trobo que és molt, molt bona idea.
Jo només dic que s'ho han currat molt pensant aquesta idea i que si la fan...
Sí, serà increïble.
Hauria d'estar bé. Seguim. Sant Cugat redueix la contaminació.
Olé! Un aplaudiment.
Un aplaudiment, un aplaudiment.
Un aplaudiment que, per cert, ja, no s'hauria de fer. Ja. Per què?
Intentarem trobar un efecte d'aplaudiment.
Sí, sí, però no s'hauria de fer més que res perquè no hauria d'haver-hi contaminació. Però, bueno.
Contaminació sonora.
Això.
Ah, bueno, dona igual, per favor.
Això ho afirma l'Ajuntament. Atribueix que aquesta millora... o sigui, atribueix aquesta millora a la implantació de la zona de baixes emissions.
Ah, bueno.
Val?
Com Barcelona.
Bueno, segons dades de Barcelona Regional, s'ha registrat un descens del 13% d'emissions de diòxid de nitrogen.
Olé, olé, olé.
Un 4% de diòxid de carboni, un 18% de carboni negre i un 6% de les partícules PM10.
Bueno,
PM10. Bueno, és que jo acabes de dir un seguit de partícules que jo m'he perdut.
Jo l'únic que sabia era diòxid de carboni, que l'estic estudiant en física i química.
Formulació orgànica.
Tot l'altre ja m'he liat.
Diòxid de nitrogen també és un altre...
Bueno, sí, també sí. Aquest sí,
Més que res, doncs...
NO2, no?
NO2.
És que...
Fantàstic, molt bé, Pedro.
Vaya bèstia.
Ole, ole.
El Pedro és un...
Vaya bèstia de formulació.
Després ara anem amb la última notícia. Rècord de captures de senglars a Collserola per rebaixar la població.
És que una cosa, o sigui, l'altre dia em vaig trobar anant a l'institut, d'acord?
L'altre dia posem
que fa 2 setmanes, per exemple.
Bueno,
sí, és que jo sempre dic l'altre dia. És que va ser l'altre dia, però bueno, sí, és igual. Sí. Deixem-ho així. Fa 2 setmanes vaig anar amb tren, d'acord, a l'institut, i davant meu va passar un senglar, o sigui, va passar un senglar per la cara, per la caríssima, va passar un senglar i va dir, bueno, vaig a menjar les escombraries. I ja està, i va començar a menjar...
Però no el vas veure, el senglar,
mira,
quin carrer?
Sí,
saps el nom del carrer?
Està al costat de la plaça Barcelona.
Ah, vale, bueno, més o menys sabem...
Sí, més o menys.
A l'antic ajuntament.
Sí, sí, sí.
Bueno, ara crec que has acabat la teva secció d'actualitat, Pedro.
Encara no ha acabat.
No,
Pedro, t'acabo de dir Pedro.
Per què m'has dit Pedro? Per què m'has dit Pedro? Hem d'entrenar això, eh? Val que no ens coneixem de molt, si ens coneixem.
Home,
fa bastant, ja.
De fa 4 mesos.
Tres
mesos.
És que jo amb els noms a vegades li dic...
Sí, a mi em diu Oriol, que és el meu germà.
Sí, bueno, no passa res.
Et diu Oriol?
Sí.
És el meu germà.
Des d'aquí, una salutació a l'Oriol.
Escalf, Oriol.
Oriol, no sabem qui ets, però...
És que, saps què és el pitjor? Crec. Que això jo crec que no ho estarà escoltant. I si ho està escoltant, grande, Oriol. És un grande.
Grande, Oriol, guapo.
Molt bé, doncs ara mateix passem de secció, anem amb el Pedro a Històries Absurdes.
Històries Absurdes.
Un moment. Escoltem Tremenda aquesta cançó notícia. Perquè és... Bueno, posa-la.
Bàsicament, el que no vol saber quan no vol saber, perquè, el que menys li pot interessar en el dia d'avui.
Podem comentar una cosa? Per què el Pedro està amb unes ulleres de sol?
Per ficar-me en el personatge.
No ho esteu veient, però el Pedro està amb unes ulleres de sol de color blaves de la festa major de Sant Cugat.
Ole.
És que jo crec que ja s'ha posat en modo festa major.
Increïble, Bueno, bàsicament aquesta secció d'històries absurdes és bàsicament el que no vols saber quan menys vols saber.
És el nèmesis de...
De la meva actualitat.
De la
bàsicament, el pol
el que acabem de fer,
contrari.
Doncs res.
Exacte. O sigui, tens mil coses a fer, molt millors, abans que escoltar això, però si ens escoltes, doncs jo t'ho agraeixo perquè m'he preparat aquí unes històries, com per exemple... De quin color creieu que són les zebres? Perquè hi ha un debat existencial.
Ara,
aquí.
El debat és si són negres amb ratlles blanques o blanques amb ratlles negres.
Exacte.
S'ha
escoltat.
O sigui, una cosa, els científics no poden estudiar altres coses, per exemple?
No.
A mi em sembla un debat importantíssim pel futur de la societat.
Bé, molt bé,
és un debat increïble.
Perquè les zebres aquí? Estan d'aquí...
Joan,
només estan al planeta
fa
10 anys, no?
Exacte. A veure, vull que em digueu
això.
Què us sembla.
Sí.
A veure, blanques amb ratlles negres, qui creu que són? Blanques amb ratlles negres.
Blanques amb ratlles
el Joan,
negres.
Jo.
El
Joan.
Espera't, estic... No, ja no.
No?
Seria sí. Racista, no?
No, Joanis, no ens fiquem amb lius.
Des d'alhora, els joves, no provem cap racisme, ni cap tipus de discriminació.
No, ni cap tipus de discriminació en aquest planeta, sisplau.
I llavors, suposo que el Genís i el Martí penseu que són negres amb ratlles blanques, no?
Exactament. Quan neixen es posen el pijama.
Vaja, hòstia, vaja.
Ets molt racista.
Hi ha l'opció que directament són negres i blanques?
No.
Toma.
Perquè
jo votaria aquella.
Bueno, el Genís s'inventa una tercera opció.
No passa res.
Científics, foteu-vos.
Doncs us confirmo que el qui té raó és el Martí.
Vamos!
I jo. Bueno, però el
Genís... Bueno, he canviat d'opció, no passa res.
Perquè són negres amb ratlles blanques.
Ara,
com que quan passegeu pel carrer, quan entreu a l'institut, us preguntaran de quin color són les zebres, perquè sempre us ho pregunten.
Sí, perquè tinc una zebra a casa.
Exacte, tothom té una zebra a casa.
Perdoneu, això qui ho ha dit?
Ningú.
El zoo de Barcelona.
Ah,
mira,
però no és perquè el morro de la zebra és de color negre.
Mira, Pedro, la meva zebra...
Sí.
Val,
tinc una zebra sota aquí.
Sí, jo al pàrquing tinc allà.
La meva zebra que tinc al pàrquing de casa amb un pare, a Rubí,
sí.
És blanca amb ratlles negres. I té un barret...
Doncs deixa'm dir-te que la teva zebra no és una zebra.
Uah, declaració del Pedro.
Llavors què és? Un fantasma?
És
Pedro m'has ofès.
Una zebra a l'inversa.
No, saps què és? Una zebra?
Bueno.
Una llebre?
Segona història absurda que us porto és que KFC, també ben conegut com Kentucky Fried Chicken.
Cambridge, man!
Fan un pollastre allà que flipes, xaval.
Kentucky Fried Chicken. Què preferiu? Quina cadena preferiu? McDonald's, Kentucky Fried Chicken o...
Kentucky Fried Chicken.
Kentucky Fried Chicken
no, saps
per sempre.
Saps
sí, amb el meu avi sempre anem al Kentucky
Pedro,
Fried Chicken.
Pedro, un aplaudiment.
Un aplaudiment. Ara, jo també he de dir que també m'agrada molt Kentucky Fried Chicken.
Saps què et dic? Que
és
no he provat ni el KFC ni el Burger King. He anat només al McDonald's amb aquest senyoret aquí.
Doncs, Martí, deixa'm dir-te que... Nosaltres et portarem al McDonald's.
Grande, no, al KFC, sisplau.
KFC, KFC.
No,
va, doncs al KFC.
Es para una excursió de programa.
Exacte.
Grandes!
Olé!
Des d'aquí, a KFC, si els interessa que fem un programa en directe allà.
Sponsor.
Això és una mica publicitat.
Doncs van fer una campanya que està fatal, perquè van ficar... No és un pa tomaca, però també estic ric.
Com?
Però pa tomaca, escrit T-U... M-A-C-A.
Joder,
o sigui, bueno, ficarem una foto al nostre Instagram,
sí.
@horadelsjoves, perquè vegueu, o sigui, segons les meves capacitats d'anàlisi morfològic i sintàctic, això
sí,
està mal escrit.
Profes de català, si ens esteu sentint, grandes.
Amb morquins de filòleg.
Sisplau,
sí. No,
volem
que
KFC
ella.
Fora de Catalunya. Bueno, no, en realitat no.
No, que
si
no,
jo no
sobreviuria.
Bueno, i la tercera i última història que us porto és la d'una dona... Una dona.
Una donut.
Un donut.
No.
Per favor, Pedro.
No.
Pedro,
sisplau.
Perdó. Una dona va trucar a la policia perquè no va poder distingir els seus fills bessons.
Has posat també una foto a Instagram d'aquesta...
Sí, exacte, perquè segurament vosaltres també segueu incapaços de distingir-los perquè són idèntics. Es tracta d'una mare que va ficar un tuit.
Sí, va ficar un tuit.
Un tuit a les xarxes socials i llavors allà la gent es va viralitzar i aquestes coses. I de fet, hi havia més dones que es trobaven en la mateixa situació i tot.
Així m'agrada.
Però bueno,
o sigui,
fins aquí...
Una cosa, o sigui, això pots aprendre d'una cosa que és no tinguis bessons i tingues només un sol fill. Vinga, va, així m'agrada.
Bueno, ara bueno, que jo... secció, sí. Que tenim una cosa molt, molt important.
I estem molt...
És increïble.
Ah, és increïble?
Ostres, sí. Brutal, brutal. Sí,
sí, sí, tenim sí. Una entrevista.
Oh!
Mare meva.
Ojo.
Avui ens acompanya a l'estudi 2 de Cugat Media una persona que ens fa molta il·lusió, ja que és el primer entrevistat que tenim a aquest programa. Ell és doctor en Història, professorat col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya, també és professor associat a la Universitat de Barcelona i professor de l'Institut Tau. A part de tot això, també ha escrit un llibre que es diu El petit imperi, Catalans de la colonització de la Guinea Espanyola, pel qual ha sigut entrevistat per la revista Sapiens. Ell és doctor Jordi Sant Gisbert i el tenim aquí. Bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, nois. Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs això, et farem una part de preguntes, així és com funciona una entrevista. I la primera pregunta és, quina és la teva opinió sobre el sistema educatiu dels instituts? I com veus l'alumnat dels instituts? Els veus amb ganes d'estudiar i d'aprendre sobre el seu futur?
Ostres, aquesta pregunta és molt àmplia. Jo crec que avui en dia els adolescents que esteu cursant secundària sou adolescents que sou molt diferents a com ho érem nosaltres avui en dia. El món ha canviat i, per tant, vosaltres també us moveu per uns interessos diferents, sou nòmades digitals i, per tant, el que ens toca a nosaltres és una mica adaptar-nos als nous temps, a la vegada que amb la nostra experiència com a professors, jo ja fa, per exemple, més de 15 anys que estic a les aules, doncs intentar també, i perdoneu-me l'expressió, fer-vos passar una mica pel tubo.
Clar, perquè també... Vosaltres, a la vostra època, o sigui, tampoc esteu en les mateixes condicions a la vostra adolescència, diguem-ne, no? O sigui, no teníeu els medis digitals que tenim nosaltres actualment.
No, era clar, era molt diferent. Jo, de fet, vaig ser de les primeres generacions que vaig fer l'ESO, quan encara es combinava l'ESO i el BUP, i, evidentment, les nostres aules eren diferents, ni millor ni pitjor, però un dels grans canvis, evidentment, era el tema de les noves tecnologies, no? Han posat al centre de debat tot el tema de l'ús d'ordinadors, el paper del mòbil, les xarxes socials, etcètera, etcètera. Tot això, evidentment, no hi era.
I també creus que el personatge de... Bueno, el paper del professor és diferent ara mateix o que quan tu estàs estudiant? Veus alguna diferència en aquest tema?
Jo crec que avui en dia els professors se'ns demana que siguem més versàtils. I que a part de conèixer la nostra matèria, la nostra àrea de coneixement, doncs que sapiguem fer moltes més coses, no? Llavors, això, per una banda, jo crec que està molt bé, però és veritat que també per molts professors representa un repte, representa una feina addicional i a vegades fins i tot representa certs neguits, perquè avui en dia sembla que els professors haguem de cobrir cada vegada més fronts, no?
Bé, nosaltres sabem que tens dues filles, això sí, canvia molt el fet de veure els joves quan no tens fills i quan tens fills?
De fet, jo, les meves filles encara són petites, i estan a primària, però aquesta pregunta és molt interessant perquè jo sempre explico el mateix. Jo durant molts anys he estat tutor de cursos de la vostra edat de quart d'ESO, no? I abans de ser pare, a vegades quan feia les entrevistes amb els pares, sortia a l'entrevista i pensava... Quins pares més exagerats no en tenen ni idea, però si està clar que el que li passa al teu fill o la teva filla és
I
això,
no? Que sent, okay.
I clar, i ara des de que fa 8 anys que em vaig en això de la paternitat, el que he après és a ser un professor molt més humil, no?
Perquè... clar, perquè veus com es viu des de casa, no?
Jo sempre dic el mateix, a mi em costa molt menys gestionar una aula de quart d'ESO de 34 alumnes que no pas gestionar un diumenge a la tarda amb les meves coses.
Ui, mare meva. Aquí potser t'has posat en un lío.
No, jo ho reconec i ho dic públicament, i m'estimo moltíssim les meves filles, que són encantadores, però...
També traient d'aquest tema, clar, les teves filles van a l'escola, i com creus que serà el sistema educatiu als instituts i doncs al batxillerat quan les teves filles estiguin a la nostra edat? Com creus que serà?
Doncs la veritat és que no ho sé, perquè em remeto al que us deia al principi, jo crec que el sistema educatiu està canviant molt i molt ràpid. Des del meu punt de vista, a vegades massa ràpid. A vegades ens falta una mica posar el fre de mà...
Des del meu també,
Sí, però des del meu encara s'estan fent els exàmens menjar i vomitar.
Clar, clar, clar.
Això...
clar, aquí suposo que podríem, cadascú podria treure casuístiques i exemples diversos. Jo sí, el que sí que reclamo i sempre dic és que el sistema educatiu ha de canviar, però si ha de canviar és per anar millor. I a vegades, clar, clar, quan tu proposes una sèrie de canvis, també has de tenir l'esperit crític per veure, escolta, això que he implementat a l'aula, aquest projecte, aquests nous materials, no han funcionat, no passa res, torno a fer el que fèiem abans. Si jo deixo de fer la geografia política de tercer perquè crec que aprendre's capitals i estats és molt avorrit, però al cap de 4 anys me n'adono que els alumnes no saben que la capital d'Alemanya és Berlín, potser
és preocupant.
Exacte, no? Llavors jo crec que els professors hem de, la nostra professionalitat passa per aquesta tasca. A mi no m'ha agradat mai la paraula innovar, m'ha agradat més la paraula renovar. I renovar, aturar-se, mirar enrere, valorar, compartir...
I què renovaries del sistema? O sigui, què renovaries de com veus ara les aules?
Què renovaria? Jo, per exemple, crec que una cosa que cada vegada fem millor és aquest fenomen de l'avaluació continuada, no? D'intentar, doncs, que el vostre futur acadèmic no passi només per única prova final, no? Jo vull parlar amb els meus alumnes, que hem acabat l'avaluació, i els deia, dic, nois, jo quan obro la meva llibreta de notes, no és una llibreta de notes, perquè és l'iPad...
Aquí han canviat les coses.
Veieu aquí la tecnologia.
Sí, però encara segueix...
Els deia, jo tinc 11 registres vostres, 11 notes, i aquestes 11 notes són de coses molt diferents. Hi ha qüestionaris, hi ha proves escrites, hi ha treballs, hi ha presentacions, hi ha dossiers... I clar, jo el que penso és que està molt bé, doncs, que si tu tens certes dificultats amb l'expressió escrita o de pensament abstracte i les proves no se't donen gaire bé, puguis assolir la matèria a través també d'altres coses. Dit això, jo faig exàmens, he fet exàmens i seguiré fent exàmens, perquè penso que les proves, els exàmens, no, tampoc els hem de demonitzar.
Clar, clar.
I també, o sigui, una pregunta. Tu amb això de que has dit de renovar i tal, això ja és més personal, perquè jo... ahir mateix vaig acabar els trimestrals i estic molt content. Tu, això dels trimestrals, bueno, no sé si ho feu al Tau, però tu estàs a favor, en contra, quina és la teva opinió?
Jo estic a favor que hi hagi un moment al llarg de l'avaluació on a tu se't pugui demanar algun tipus d'exercici on connectis coneixements que has anat adquirint al llarg de tot el trimestre.
Sí.
El que tampoc crec que sigui necessari és acumular matèria per acumular matèria. Per tant, jo crec que es tracta més en exigir-vos, doncs, capacitat, en el meu cas, no, història, de saber llegir un text, saber interpretar un gràfic, no? Més que no pas que jo t'expliqui, o demani, explica'm tot el que saps de la Revolució Francesa. No?
Òbviament. És un gran punt.
Exacte.
I una altra pregunta, que també és una cosa que a mi personalment també m'afecta bastant, perquè jo tinc molts de dubtes respecte al batxillerat.
Perquè estem a quart d'ESO ara mateix.
Quart d'ESO, es canvia batxillerat.
I llavors l'any que ve hem d'escollir un batxillerat, no? Tu creus que hi ha molt de canvi entre secundària i batxillerat? O sigui, hi ha molt dubte, hi ha molt de canvi, hi canvien les coses...
A veure, jo primer de tot, i això és una recomanació que sempre faig als meus alumnes de quart d'ESO, és que heu de desdramatitzar la decisió que prendreu aquest any. O sigui, la decisió que prendreu aquest any és molt important, però dubto molt que us acabi hipotecant la vida. En el sentit de que a vegades, ostres, haig de decidir si faig batxillerat o no faig batxillerat. Escolta, tu pots començar batxillerat i deixar-lo de fer i passar-te uns cicles, i pots començar uns cicles, i quan acabes el cicle de grau mig decidir que te'n vas a fer batxillerat.
És molt versàtil la
decisió. Jo crec que una de les coses que tenim avui en dia de la postobligatòria, que està molt bé, és que et permet tirar endavant, endarrere, del costat. I per tant, jo crec que si a vosaltres us agrada estudiar, si teniu molt clar que voldria una a la universitat o que voleu fer un cicle de grau superior, aneu a fer batxillerat. El batxillerat és magnífic, perquè per primer cop decidiu un itinerari que s'adiu més a allò que us agrada i que segurament us trobareu professors un puntet més especialitzats, que donaran més pes als continguts. Molts d'aquests continguts segurament us despertaran inquietuds, us enamorareu de la filosofia, de la història, de la literatura, de la física, de la química, i això us pot fer realment després escollir un grau.
Clar.
Però jo sempre dic el mateix. Per mi va ser més difícil el batxillerat que l'ESO, però vaig treure molt més bones notes a batxillerat que l'ESO.
Clar, però també és perquè, o sigui, tens un objectiu i el tens més clar, no? I, o sigui, també una altra cosa era que si hi havia molt de canvi en el sentit de matèria, o sigui, esforç, si t'has de ficar més...
Clar, nosaltres, sí, a ara... nosaltres ens pinten que el canvi és molt abrupte.
Molt bèstia.
És un drama.
Sí,
que jo ens hem d'esforçar al triple i que totes aquestes coses.
Jo tinc una profe de tecnologia que ens diu... Hosti, és que si no feu això totes les vegades, no sé què, no sé quantos, no provareu ni aquesta matèria. Que dius, home, tampoc jo crec que és així. Que sí que ens hem de forçar, però tampoc tant, per dir així, no? Què?
A veure, com sempre, tants caps, tants barrets. Entenc que hi ha escoles i instituts que deuen ser diferents. El batxillerat té una cosa, que és que hi ha una prova finalista.
Clar.
I aquesta prova finalista es diu selectivitat.
La selectivitat, tant, tant, tant.
I per tant, la llibertat que jo puc tenir com a profe de quart d'ESO de si estiro més per aquí o estiro més per allà, segurament si jo estigués aquest any amb els de primer de batxillerat fent història del món contemporani, això no ho podria fer, doncs per què? Perquè la selectivitat entren, m'ho invento, perquè no ho sé, 10 temes, doncs ostres, per rigor i per honestedat jo haig de fer els 10 temes.
Clar.
Llavors, aquest és per mi el gran element, no? Que és aquesta prova finalista, que podem estar més a favor o més en contra. Jo crec que la selectivitat hi ha moltes coses que se li poden criticar, però també d'altres, que segurament si no s'ha canviat és perquè no s'ha creat res millor, però que evidentment el temari té un pes més important.
Doncs com hem dit també a la intro d'aquesta entrevista, tu vas anar a fer una entrevista als Sapiens,
sí.
per escriure un llibre.
Per haver escrit un llibre, no?
Sí. Llavors, d'on va sortir l'oportunitat de poder escriure el llibre junt amb l'Eduard?
Molt bé, amb l'Eduard.
Eduard.
No, està bé que el convertiu en un personatge, en un lord britànic.
És que no ens hem atrevit a dir el cognom.
No, sí. És Gargallo, és molt, Gargallo, és molt català.
Molt català, però no sabia la
posició. Però està molt bé que dieu Eduard, perquè quan parles amb l'Eduard, l'Eduard sembla un lord britànic, no? Llavors, m'ha agradat
Eduard.
Molt. La història del llibre tampoc és gaire especial, és molt senzill. Jo vaig acabar la carrera, després de la carrera vaig fer un postgrau i com que volia seguir estudiant perquè el que estudiava m'agradava molt, vaig fer una cosa que se'n diu la tesi doctoral, que
clar,
és que tu t'apuntes a un programa de doctorat d'una universitat i els hi proposes fer una investigació. Aquesta investigació, que parteix d'una hipòtesi que tu planteges al teu director de tesi, una cosa molt semblant al treball de recerca que fareu a batxillerat.
Però més complex, suposo.
Però, exacte. Llavors, durant uns anys, que poden ser pocs, en el meu cas van ser bastants, perquè jo ja treballava...
De quants anys estem parlant?
Una tesi avui en dia es fa entre 4 i 7 anys, més o menys.
Uau!
Sí,
és
un treball d'investigació...
És gairebé tota la primària.
Sí, sí, són molts anys. Llavors, jo vaig acabar de fer aquesta tesi, la tesi el que fas, una cosa que se'n diu una defensa pública, una lectura, i a vegades quan acabes la tesi intentes allò que has escrit de manera molt, molt extensa, perquè les tesis, doncs, encara es pesen...
Han de donar per molt.
No, sí, tenen 400 pàgines, 500 pàgines...
I és que sent perquè el treball de recerca són 70, saps?
Llavors, en el meu cas, ens va venir l'oportunitat de convertir la tesi
en
un llibre. Llavors, una editorial, que els estem molt agraïts, que és Angle Editorial, ens va dir, escolta, aquest tema ens interessa, però volem que ho escriviu, diguem-ho així, per un públic més general, que no tingui un to tan acadèmic. Llavors, ens va venir l'oportunitat per escriure El petit imperi.
I perquè la gent s'assabenti una mica, aquest llibre i aquesta tesi, sobre què anava?
Bé, jo sóc llicenciat en història, doctor en història, i la meva àrea de coneixement, o amb el que m'he especialitzat, és història d'Àfrica. Concretament en l'època que se'n diu l'imperialisme.
Clar, s'estudia quart d'ESO.
El que estem estudiant,
ara. Ah, sí, l'imperialisme. Em va entrar el dilluns, el trimestral d'història, precisament.
Un clàssic.
Molt bé. Llavors, a mi m'interessava molt veure quines eren les relacions entre Catalunya i els catalans i l'única colònia que va tenir Espanya al sud del Sàhara, que era la Guinea Espanyola, que és l'actual Guinea Equatorial. Llavors, jo, per 50.000 coses, que ara segurament no tenim temps d'analitzar, me'n vaig adonar que molts dels primers colons que havien anat a Guinea eren catalans. Sí, i alguns d'aquí s'han cugat, precisament.
En sèrio?
Guaita. Sí.
I d'on van sortir aquests catalans?
Mira, van sortir de gent que tenia diners i en va voler guanyar més, i de gent que no tenia diners i va provar sort a guanyar diners a les colònies.
I llavors, com van sortir parats?
Bé, nosaltres sempre busquen els diners.
La majoria acaben vivint a Àfrica, llavors es pot dir que hi ha catalans a Àfrica?
No, molts d'aquests, quan Guinea es va independitzar el 1968, van acabar tornant. Llavors, avui en dia, catalans a Guinea n'hi han, però són com si diguéssim irrellevants. Però jo sí que volia fer una investigació al voltant d'aquestes connexions històriques entre nosaltres i el continent africà.
Clar, i una altra pregunta és que, ara que estàvem dient que estem estudiant el tema de l'imperialisme, i la pregunta que tenia és, creus que el teu llibre tindria que ser lectura recomanada pels alumnes de quart?
No, ni molt menys. De fet,
bueno, és que per ser una tesi jo crec que és molt dens. No?
Clar, clar.
El meu llibre, si us el fes llegir, us digués, aquí una setmana vull que llegiu les primeres 40 pàgines. Segurament, malgrat jo l'he intentat no fer dens, el trobaríeu dens.
Clar, tot... perquè al final és una tesi de...
Sí,
home, molt llarga. No estem parlant de qualsevol llibre.
Sí, tot i així, sí que quan el vam escriure està pensat per un públic, diguem-ho així, més en general. Tot i així, deixeu-me fer una petita reflexió. Algunes de les coses que expliquem al llibre sí que estaria bé que s'expliquessin a quart d'ESO o a primer de batxillerat, que és, per exemple, explicar que Espanya no només va colonitzar Cuba, Puerto Rico, Filipines i durant molts anys tota l'Amèrica Llatina, sinó que també va colonitzar una part de l'Àfrica Negra.
Molt bé.
I, bueno, res més a dir.
No, sí, una cosa més.
Bueno, volem parlar de la teva entrevista amb Sapiens.
Clar, vale. Com va ser l'experiència de ser entrevistat per una revista tan prestigiosa?
A mi m'ha fet molta gràcia, nois, que quan heu llegit el meu currículum, si l'última cosa que heu posat és com si fos un mèrit ser entrevistat per la revista Sapiens.
És que és un mèrit.
Una pregunta. Jo, personalment, no conec molt aquesta revista. Sí que l'he sentit, però més o menys com va?
No, és una revista d'història, de divulgació. El que passa és una revista que ja té molta trajectòria i que normalment, quan algun historiador publiquem algun llibre que parla d'algun capítol de la història universal on els catalans han tingut un protagonisme capdalt, els interessa molt.
És que tenim com acostumat que el nom de la revista Sapiens després de la prestigiosa revista Sapiens.
Sí. No, ja us dic jo que una entrevista a revista Sapiens no et dona cap mena de prestigi, però sí que compartiré una cosa molt curiosa que em va passar en aquesta entrevista, perquè com que vosaltres ja veig que acabareu sent periodistes, crec que us pot servir. Que diria que algú de vosaltres ja li vaig explicar. A mi quan em van entrevistar, els periodistes a vegades aneu molt ràpid, no? I els historiadors anem molt més lents, no? Llavors em van fer l'entrevista i la van publicar, i com que la van gravar i després la van transcriure, van dir coses que jo no havia dit.
Hola.
Llavors hi havia un parell d'errors que eren molt, molt tontos.
Com
alguna data que estava canviada, no? Com si jo digués una data que no vaig dir. Llavors, clar, em vaig quedar una mica així i els vaig escriure un correu, i ells, superprofessionals i amables, les revistes tenen unes coses que se'n diuen fer de rates, que és que el següent número publiquen de, ei, en l'últim número ens vam equivocar amb això i amb això. Vale. I queda com l'error esmenat. Però en aquell moment vaig pensar, ostres, si m'haguéssiu enviat abans l'entrevista, jo l'hagués revisat i ja us hagués dit, ei, canvieu aquest número, ei, canvieu aquesta...
Clar.
O sigui, passar, perquè al final tu ets un expert en història, i a sobre en aquest tema, i a sobre, o sigui, passar com un filtre...
Exacte. Bueno, per mi la reflexió és, els periodistes teniu molt mèrit, fixeu-vos-hi que ja us estic tractant de periodistes, eh? Teniu molt mèrit, però a vegades el periodisme vol córrer molt quan els historiadors el que anem és més lents, però caminem a pas més ferm, no?
Clar. Bueno, i al final tampoc. És una revista, la revista Sapiens, és una revista doncs, que tapa tot el món. I però, llavors, on vas anar a fer l'entrevista, tu?
Doncs, igual que avui estic a Sant Cugat Mèdia, doncs ells...
Cugat Mèdia.
Doncs vaig anar a la seva seu, que la tenen a prop de casa meva, al barri de Sants, i una periodista que s'havia llegit el llibre, doncs en una sala com aquesta em va fer l'entrevista.
I li va agradar el llibre o què? Et va dir...
Home, em va dir que li va agradar, perquè si no, segurament jo no hagués
acceptat
anar a fer l'entrevista.
Per un principi et van a fer l'entrevista per això.
Exacte.
Doncs això, ha sigut un plaer tindre't aquí, és la primera entrevista d'aquest programa, que esperem que duri molt temps.
Una mica.
I això, doncs, m'ha encantat de tindre't aquí, i ara seguim amb la següent secció.
Gràcies, Jordi.
Gràcies, Jordi.
Gràcies, adéu. Gràcies, nois.
Com acabo de dir, ha sigut un plaer tindre Jordi i ara continuem amb la pròxima secció, que la pròxima sessió és la meva secció.
Ojo, la pròxima sessió és la secció.
La secció. Us explico. La meva secció és la secció de recomanacions, les recomanacions del Genís, on us recomanaré una pel·lícula, una sèrie, dos pel·lícules, dues sèries, una pel·lícula, una sèrie, una pel·lícula, el que em surti. Però us recomanaré dos continguts audiovisuals. Llavors, el primer contingut és una sèrie tipus La Casa de Papel, que va d'un home que vol obrir una bòveda d'alta seguretat. Però per fer això ha de crear un equip
a veure,
de delinqüents.
Una coseta. En català, perfectament correcte, una bòveda es diu volta.
Una volta?
Una volta. Però sí, no crec que sigui el context.
Sortiran de l'estudi i estaran el Diec aquí que volen...
Aquesta sèrie es diu Kaleidoscope i crec que ja està a punt de sonar el tràiler. No such thing as an unbeatable vault. That's weatherproof, shockproof, and thief-proof. This is the most secure vault in the United States, maybe in the world. Com us deia, aquesta és una sèrie tipus La Casa de Papel, però la gràcia d'aquesta sèrie, que es diu Kaleidoscope, és que és una sèrie que es pot veure a l'ordre que tu decideixis, ja que són 8 capítols, 7 dels quals es poden veure del futur, al passat del robatori i el present del robatori.
Com? O sigui, jo puc començar pel quart?
Pots començar pel quart?
I acabar amb el primer.
Em sembla també com pots... estan numerats.
Ara t'explico. El que us deia... Són 7 o 8 capítols que es poden veure de manera aleatòria. Els 8 capítols tenen un nom d'un color. Llavors hi ha que si el groc, que si el verd, que si el vermell... I llavors hi ha... tots aquests 7 capítols estan així i l'últim, que és el 8è, és l'últim que veus. O sigui, els 7 primers capítols es pot veure de manera random i l'últim que veus és sempre l'últim que veus. Sí. M'he explicat?
Sí, no. l'últim seria com un event gran.
L'últim és... crec que és el final del robatori.
Val.
El moment... O sigui,
el dia del robatori.
El dia del robatori. Val, I els altres són la prèvia del robatori,
i el post-robatori.
I tot això. Llavors,
sí, que pots saber com acaba la història al començament.
Pots saber com acaba... O sigui, pots començar la sèrie sabent el que ha passat després d'un mes...
Vaya lío.
...de que hagi vingut al robatori.
Vaya lío.
Doncs està guapa, eh?
Us heu mirat... com es deia aquella sèrie? El Breaking Bad.
No. Ah, no. Tothom se l'està mirant, aquesta sèrie, eh? Em sona moltíssim.
L'actor que fa de Gus, que és un noi que té com una polleria que es diu Los Pollos Hermanos...
Distingim conceptes.
Sí. Distingim conceptes. Una polleria no és una botiga on venen pollastres. Això és
una botiga on venen pollastre fregit.
Val.
Ara ens entenem.
Una pollastreria
que es diu Los
Pollos Hermanos. I l'actor que fa de la persona que porta aquesta pollastreria i que a sobre també és com el negoci de la pollastreria és per amagar el negoci de droga que té dintre, bueno, tota una liada. Ja us recomanaré un altre dia.
Breaking Bad.
Ja us parlaré Breaking Bad. Però això, llavors, aquest actor és el que fa del personatge principal d'aquesta sèrie. Llavors és una sèrie que la recomano molt i que la podeu trobar a Netflix, ja que, bueno, ara mateix Netflix està dintre d'una controvèrsia bastant gran.
Jo estic més ratllat amb Netflix.
Llavors, jo no tinc Netflix, ja. se m'ha anat.
No tens Netflix?
No, no tinc.
Jo
no.
Tampoc. Me l'han sí, tret perquè...
Jo tenia i me l'han tret, xoca Joan.
Exacte, vamos.
Doncs la pròxima... És que les dues... una és una sèrie, l'altra és una pel·lícula. Estan a Netflix, les que recomano avui.
Ah, doncs no me les nois, miraré.
Això no és inclusiu.
Però no passa res perquè ja em miraré
podem
altres
fer,
sèries.
Podem fer una cosa que faig... de fet, fa el meu cosí Marc Navarro, des d'aquí una salutació.
Una abraçada.
Una abraçada a Esparreguera. Va als peatges, val? I fot un crit. No vull pagar! Fot un crit a grito pelao, eh?
O sigui, joder, nen.
Full. Podríem fer el mateix? Presentar-nos a Silicon Valley?
No vull pagar!
Bueno, jo crec que acabaràs pagant i acabaràs pagant la multa i acabaràs pagant no sé què i acabaràs... O sigui que jo crec que millor no fer-ho.
He de dir que el teu cosí crec que està fent les coses malament, eh?
Sí.
No.
Doncs això.
No perquè no és...
És anarquista o què?
No, no, però no és raonable que per anar cada dia a l'escola, a mi, per exemple, em cobrin 4 euros o per creuar el túnel del Cadín que em cobrin 13 i mig.
Joder.
Clar, val?
Bueno, yeah. Com us he dit, us porto avui una sèrie i una pel·lícula i la segona sèrie que us vull recomanar, bueno, la segona pel·lícula que us vull recomanar és la de Knives Out.
Soy el teniente inspector Elliot y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue?
¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
Aquesta pel·lícula de ciència-fricció, però no tanta fricció.
No té res de ciència.
No és de ciència-fricció. És que el Pedro se l'ha vist.
És brutal, us ho prometo, brutal.
Fem playback. Ciència-fricció.
Fricció. Ah, és que la dislèxia m'afecta d'una manera.
No.
És una sèrie de ciència-fricció.
No és ni una sèrie ni és de ciència-fricció.
És una pel·lícula.
Pel·lícula.
És una pel·lícula que és una pel·lícula de detectius. En aquest cas hi ha un detectiu que ha d'investigar el presumpte suïcidi d'una vida família, el dia del seu aniversari.
Llavors... 85è aniversari, no?
Sí,
crec que sí. Aniversari.
Bueno, és el que ha dit el tràiler,
sí.
No?
Llavors, doncs està en casa seva, que és una casa bastant gran, on està la seva, doncs, la persona que la cuida. Que...
Ui.
Llavors...
No res.
Pedro, sisplau.
Com caiu.
La persona que la cuida es queda a la nit, òbviament per cuidar i per deixar-lo a dormir i tot això, i... El següent dia apareix mort.
Cosetes.
Sí.
Cosilles
de la vida.
Llavors, com que apareix mort, tothom es pensa que ha sigut la persona.
Clar.
De la cuina.
Llavors,
arriba un moment...
Però
facis spoiler.
Es veu que havia fet el seu testament, l'avi.
Clar.
Ostres.
I li havia deixat tota la pasta a la persona que la cuida.
Increïble.
O sigui,
és brutal.
I llavors la família es queda com...
Una cosa. Hola. O sigui, ara no, se m'acabo d'ocórrer. Pot ser. No me l'he vist perquè no tinc Netflix, però pot ser que la persona que la cuida hagi obligat a l'àvia a fer el testament per donar els diners a... Bueno,
no diré res.
Doncs mira-te-la i ho sabràs.
No diré res. Bueno, i això. Llavors, la sèrie va desenvolupant-se la idea de que algú ha matat l'avi, qui ha matat l'avi, passen coses, compinxes, no sé què, coses molt rares.
És brutal, és increïble, us prometo.
S'ha de dir...
S'hauran fet la segona, ara.
Sí, que aquesta pel·lícula hi ha una altra, que es diu...
Glass Onion.
Increïble. Una història de Knives Out, que no tenim el tràiler, perquè crec que la millor...
No, la millor és la primera,
La millor és la primera, perquè
la
és com un...
La seqüela.
És com un tauler de...
És que
de...
Sempre...
Literal.
Saps què passa? Sempre les seqüeles diuen que són les més dolentes.
Bueno, això que és com un tauler de Cluedo en el qual hi han com diferents escenaris, com l'habitació de l'avi, que si el menjador, que si la cuina, que si el lavabo, que si no sé què... I això, i és una bona sèrie. La segona, però el mateix detectiu, però un altre lloc diferent.
Sí, és molt diferent. A sobre són 2 hores, i la primera hora, que jo me la vaig veure, la primera hora és per sobar-se, per fer-se una siesta, i anar directament a la...
Com la pel·lícula de... Com se diu?
Avatar?
Una pel·lícula... No.
Buah, Avatar 3 hores.
La de Wakanda Forever, com es deia?
Wakanda Forever.
Black Panther.
Mira, us he de dir que m'apunto... Voleu una secció de recomanació... de Marvel. La 2 d'Avatar, la no. pel·lícula, les va, venga, últimes va, pel·lícules
sí.
d'Avatar.
Sí, 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 sí.
O sigui, la primera d'Avatar
no,
i la segona.
No, la primera no.
La segona.
La però la segona sí.
El pròxim programa faig dues recomanacions, una d'Avatar 1 i l'altra d'Avatar 2.
Jo faria Avatar 2, però Avatar 1 no, perquè l'ha vist tothom en el col·le, jo crec.
És la meva secció i ho faré.
Vale,
molt bé. Bueno, això, i és una molt bona pel·lícula, la de Knives Out, que ens hem anat molt al tema i hem acabat parlant d'Avatar, però sí. És una molt bona pel·lícula que us recomano i que la podeu trobar a Netflix.
Brutal. Sí, no com no us la mireu, esteu fracassant amb la vostra vida. O sigui, així bueno,
un respecte.
I ara comencem, ara després d'aquesta secció, que espero que us hagi agradat moltíssim.
Grande, Genís.
Comencem amb la secció del Martí. Martí, què ens portes avui?
Efectivament. Jo es porto la meva secció Frases dites.
Frases dites?
Un concurs, no, Martí?
Oh, wow.
Sí. Defineix això,
mira,
sisplau.
De què va tot plegat? Doncs mireu, jo us diré una frase i dos possibles personatges que van dir aquesta frase. Poden ser famosos, dibuixos animats, etc. Vosaltres haureu d'encertar quin dels dos personatges ha dit la frase. D'acord?
M'encanta.
Per cada frase encertada us donaré un punt. Sí, i anirem sumant. Al final de la temporada, si hi arribem, veurem qui ha guanyat.
Ojo, tensió, tensió.
O sigui això és un curs longitudinal, el temps.
Concurs, sí. No sé com ho has dit, llavors...
Sí, un concurs que ha passat el temps.
Ah.
Un concurs que ha passat el temps. No?
Efectivament. No passa res. Llavors, vinga, us poso un exemple. Això va pels tres, d'acord? Us poso un exemple.
Qui comença, espera, qui comença?
No, va pels tres. O sigui,
és un exemple.
Sí, és un exemple, va pels tres, després també anirà pels tres, però preguntaré a cadascú. Val?
Vale.
En una roda de premsa, algú va dir aquesta frase als periodistes. Va arribar i va dir, no he dormido nada, no me pregunten demasiado. Oh!
Perdó.
Qui ha sigut?
Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy, o també conegut com M. Rajoy.
M. Rajoy.
O José Mourinho.
José Mourinho. No me pregunten demasiado. Això... Algú sap fer accent portuguès?
No me pregunten demasiado, que no ho he dormido mucho.
José Mourinho.
Això era l'exemple, tothom l'ha encertat. Mariano Rajoy, exactament.
Sí.
Així que anem per la segona frase.
La segona, que ja és...
Ja compta.
Llavors...
Sí. Aquesta compta. O sigui, aquesta és la primera.
Llavors,
l'altra era zero.
Espera. I aquesta per qui va? Va per una persona?
Va pels tots.
Ah, per tots.
No podem
però
dir...
Però hem d'aixecar la mà o com va?
No, o sigui, la cosa és... Jo us diré, per exemple... Encara Messi, gol.
Sí.
D'acord? O sigui, aquest àudio s'ha fet molt famós a les xarxes per... Quan estaves lligant amb algú, es posava aquest àudio de encara Messi, i el gol era el petó. Llavors, qui ho ha dit? Joaquim Maria Puyol o Ricard Torquemada?
Ala, però aquests només els
Joan.
Coneixen a casa seva.
Joaquim Maria Puyol.
Pedro.
Jo, per no dir el mateix que el Joan, Ricard Torquemada.
Torquemada. Oh. Genís?
Jo el mateix que el Joan.
Doncs Genís i Joan...
Heu fallat.
Heu encertat.
No!
Joaquim Maria Puyol. S'ha de dir. Perquè ara mateix a Catalunya Ràdio s'està fent la TDT amb Ricard Torquemada.
S'ha de dir que nosaltres...
M'han robat.
Jo, el Pedro i el Joan, no sabem quines frases són.
No
ens hem mirat aquesta
patada.
Clar, nosaltres no ho sabem.
És totalment confidencial.
Tenim el guió en paper i no està el guió en paper.
Efectivament, jo ho tinc...
Només amb l'ordinador.
No hi ha guió de paper. No hi ha ningú. Perquè veieu que el Martí és ecologista.
Jo, por ahí, no paso. Qui ha sigut? Auronplay o Ibai?
Perdó.
Joan.
Auronplay, clarament.
Pedro.
Auronplay, lògicament.
I Genís.
Més clar que l'aigua, Auronplay.
Doncs, efectivament, els...
Jo!
Por aquí no paso!
Val.
Vamos.
Teniu una, que aquesta va també pels pares i mares que ens estan escoltant.
No, és boomer?
És boomer.
No, sisplau.
És boomer.
Papa, vinga,
no
papis,
és
vinga.
Boomer.
Som-hi.
Els petits canvis són poderosos.
Hòstia.
Aquesta no
és la sàvia. És bona, sàvia, molt sàvia aquesta
Això
frase.
Això és Capità Enciam o Capità Tomàquet?
Capità Enciam.
Capità Enciam.
Jo perquè al Joan se li veu molt convençut.
Capità Enciam.
Capità Tomàquet.
Capità Tomàquet. Doncs jo crec, Genís, que a l'estudi 2 de Cugat Mèdia...
Abans ho he dit per contrari aquest estudi.
Vindran els pares i mi mare i et mataran. Perquè l'has fallat.
Vamos!
És que ara,
Toti!
Us explico, és que Van Mòdil el mateix.
El Joan porta 3 de 3.
El Capitán Siam va ser un
personatge...
El Capitán Siam va ser un personatge televisiu dels finals dels anys 90 i principis dels anys 2000 que pronunciava les bones accions per conservar el medi ambient.
Bé, Capitán Siam, bé.
Genís, una cosa. Pensa que Capitán Siam rima.
Sí.
Capità Tomàquet.
Capità Tomàquet, m'ho he inventat jo.
Aquí se li acudi.
Sí.
Espaiat, eh?
Anem a la següent frase. D'acord?
Però aquest programa formava part de l'antic catàleg de Super 3?
No, o sigui, això era de... És igual, seguim. Vinga, no, va. Ara és una pregunta de física química.
Jo l'encerto, eh?
Era qui recorda les classes. Jo sé que el Genís l'ha escoltat aquesta, més que res perquè jo també l'he escoltat i fem classe junts. Així
això que, em sembla...
Dóna'm un punt i mouré el món. Qui va dir... Galileo Galilei o Arquímedes? Genís.
Buah, em poses un moment ara que si fallo, suspenc el trimestre.
Efectivament. Què tens tu?
El profe de física i química del Genís.
O Galileo Galilei.
Jo dic que Arquímedes.
Pedro? Jo, perquè no m'ho sé i el Genís suposa que s'ho sap, Arquímedes.
Joan.
Jo dic Galileo.
Galileo.
Ole!
Doncs, no pot ser.
Joan... Acabes de fallar la teva primera.
¡Vamos!
Ara mateix, recompte de punts, aneu tots els tres empatats amb 3 punts.
Tres punts. Ole. ¡Vamos!
Això vol dir que he aprovat el trimestre de física química?
De moment no, espera't.
Bueno, llavors quina ens portes ara, Martí?
Me cago en todo, no me lo creo. Això estava... clar, o sigui, no tinc aquí els àudios, però... pel segon programa em comprometo a posar els àudios.
Ah, no, però amb la veu és molt distingible.
Però els posarem després de que vosaltres respongueu.
Val.
Me cago en todo, no me lo creo. Qui ho ha dit? Willy Rex o The Gref?
Willy Rex.
Que ho digui el Genís.
No, vas tu. No.
Jo crec que ho ha dit... espera, és que haig de pensar.
Pedro, 10 segons.
Vale, 10
segons. 9, 8, 7...
És una mica merdut.
Willy Rex, jo crec.
Willy Rex, Genís...
De Gref.
Doncs, Genís...
Has fallat.
Oh! Olé!
Va, anem a...
Crec que sóc massa competitiu.
Genís, desastre, eh? Avui Genís està desastrós.
No sé si alguna vegada heu sentit la frase de... Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor.
Yes.
Ah, sí.
No.
Mítica.
No l'he sentit.
A les eleccions dels Jocs Olímpics, no?
Efectivament. Però, qui va ser?
La presidenta de...
Espera't.
Un moment.
Anna Botella o Inés Arrimadas?
Uf.
Genís, respon primer al Joan.
Bueno, ja ho sé jo.
Bueno. Crec que l'Arrimadas.
Arrimadas.
Geni...
No. Pedro.
No.
Pedro.
Tu, Pedro.
A veure, quina era? Arrimadas o...?
Anna Botella.
Vinga, va, la Botella, va.
La Botella.
L'ampolla, sí.
Botella.
No, sisplau.
Perdó.
Anna Botella.
Anna Botella. No diguem... Jo,
doncs, mira. Joan, em sap molt de greu.
Ai.
Però has fallat.
Vamos! Només he fallat una, eh?
Doncs, anem
no
a fer...
No passa res.
Remuntat.
T'estimem.
Anem a fer l'última frase... que és...
Timbo.
Ojo.
Hi ha tensió a l'estudi.
Hi ha molta tensió. Me gusta mucho este campo de alcalchofas.
Ah.
És Mariano Rajoy
o
Marc Márquez.
Uf. Ostres.
Està més clar que
l'aigua.
Comença
Joan.
Per estar molt clar és Rajoy. Passa que Márquez també li quadraria, em decantaria més per Sir M. Rajoy.
Sir M. Rajoy.
Maria? No.
Què?
Bueno, ja està.
Pedro, fora de l'estudi.
Moció popular per fer fora el Pedro.
Moció popular perquè el Pedro no guanyi.
Un respecte als meus xistes, vale?
Pedro.
Xistes acudits.
Després aquests acudits me'ls coleu a mi i em diu boomer
sí,
a mi.
Sí, però, Pedro.
Perdó, però el que ha adivinat el del capital catxofa ha sigut tu. Ah, no, era Yachuga. No, joder.
Què?
Ullo.
Mare de Déu.
Capitan Siam.
Capitan Lachuga.
Vale, em callo i dic Mariano Rajoy, ja està.
Estàs fora de fora, fora.
Ja. Mariano Rajoy.
Es crucificarà aquest dijous.
Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy i Janís.
Mariano Rajoy.
Doncs acabem aquest programa.
Redoble?
Amb una puntuació.
Redoble?
De... Janís, 5 punts.
Oé.
Joan, empat amb el Janís. De 5 punts.
I després m'has dit a mi loser, nen.
I atenció,
i el Pedro,
el winner.
Guanyador d'aquest primer programa.
Toma!
Amb 6 punts.
Olé!
Així que, pel següent programa, aquestes puntuacions es queden, d'acord? I anireu sumant amb aquestes puntuacions.
Neu de remuntar, xavales.
Tremenda secció, Martí, tremenda secció.
Sí, boníssima, boníssima.
Així que, moltes gràcies a tots.
Bueno, i ara per tancar el programa,
sí,
perquè ha quedat un programa... Crec que
bon programa.
Programazo.
Hem tingut entrevista, hem tingut moltes seccions, quasi la secció de notícies, quasi la secció de notícies absurdes, quasi l'entrevista, la gran entrevista...
Amb el Jordi, que gran del Jordi. Que grande,
Jordi.
I també la meva secció, la secció de recomanacions, i la secció del Martí, la secció d'aquest concurs... Que tant,
frases dites.
Que tant es pica entre nosaltres. Bueno, i això, i per posar punt a aquest programa, posarem una miqueta de música, oi que sí? Doncs això...
Una
que,
música.
Que
musicote.
Sonar, que comença a sonar...
Temazo.
Coti per Coti, que és una cançó que forma part del nou disc de Detallets, Epic Solete.
Brutal, me l'he escoltat sencer.
I amb
jo
això
també.
Ens esperem de vosaltres, esperem que tinguem un molt bon divendres, i adeu!
Moltes gràcies!
Adeu, que vagi bé!
Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. Per tres l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. No crec històries inventades. De tu ja no em puc veure res.
Ahir em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseia info, tenia bona res. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel man i tu estàs holding.
Tira la manta, pel·li de terror. No vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no.